35 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut del Planeta Prat d'aquest dilluns, com sempre fent tertúlia. I avui ens acompanya l'Àngeles Inguanza, bon dia.
Bon dia.
Jordi Gili, bon dia.
Bon dia tingueu.
I Emili Miquel, bon dia, com esteu?
Molt bé, bon dia.
Com ha anat aquest cap de setmana sense mascaretes obligatòries a l'exterior, amb oci nocturn obert?
Jo, la veritat és que en tenia ganes ja de treure'm la mascareta a l'exterior, perquè de totes maneres jo passejant pel Prat veig que molta gent la segueix portant. També és veritat que el temps, que el fred, doncs ajuda...
Ajuda,
doncs,
quan fa molt de fred portar-la...
Sí, 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 sí.
Et tallen menys els llavis.
Claro.
Sí, no, abriga, la veritat és que...
I la nariz, que fa dita.
Però sí, sí. També som una mica, vull dir, gent que d'inèrcies, no? I quan t'acostumes a una cosa, a vegades costa desacostumar-te. I ens està passant amb la mascareta.
Bueno, jo penso que en realitat el que s'ha fet és que s'autoritza, o sigui, es treu l'obligatorietat de portar-la. Pues si la vols portar o no la vols portar, pues això, pues suposo que anirà sent una inèrcia, com deies tu.
Clar.
I al final, pues ara no me'n recordo, ara no la tinc. Clar, de fet, el que és important és que has de tenir, si més no, posar-te-la a la butxaca, perquè de moment, si vas al transport públic o vas a un establiment, un lloc tancat,
sí, sí, doncs sí, això és
normal que t'ho posis, no?
Àngeles.
No, yo de momento no la he quitado, porque eso, si sales, vas a caminar donde hay gente y mientras hay mucha gente, pues yo todavía no me la quito. A lo mejor me la quitaré, pero de momento, y en sitios cerrados, desde luego, no me la voy a quitar.
També tenim la sort que estem aquí al Prat, que no és el mateix que està al centre de Barcelona. No hi ha l'acumulació de gent i també tenim moments en què podem anar sols pel carrer.
Sí.
Al final. Doncs bé, si us sembla, anem a un dels temes que estrella d'ahir, i són les eleccions de Castella i Lleó, que van donar una victòria al Partit Popular amb 31 escons, el Partit dels Socialistes 28, una pujada espectacular de Vox que va passar d'un a 13 escons, Unión del Pueblo Leonés 3, en va sumar 2, i altres com Soria ja entren amb 3, també molt forts, és a dir, es van endur la meitat dels vots de la circumscripció de Soria. Unidas Podemos baixa 1, Ciutadans en perd, atenció, 11 i passa dels 12 que tenia a 1, tan sols, a dir, pràcticament desapareix. Com valoreu aquestes dades de les eleccions? Emili, per exemple.
Jo crec que el més destacable, o una de les coses més destacables, és la pujada de Vox, que és, forma part d'aquesta onada que no només recorre Espanya, per desgràcia, sinó que recorre Europa i recorre el món, que és una cosa que els sociòlegs, els politòlegs s'encarreguen d'estudiar i d'intentar aclarir. Jo crec que és una cosa preocupant, a més tenint en compte que el Partit Popular, si vol governar, doncs haurà de pactar amb ells. No? I aquí a Espanya ja sabem que no hi ha cap problema en pactar amb l'extrema dreta, cosa que sí passa a Europa. A Europa l'extrema dreta queda al marge i no es fan pactes amb l'extrema dreta. Aquí a Espanya el Partit Popular i Ciudadanos en el seu dia no va tenir cap inconvenient. També s'ha de destacar la quasi desaparició de Ciutadanos, no? De Ciutadans, que es queda només en un diputat, i és una cosa que també, doncs, digna d'estudi, com un partit que va estar a punt de governar Espanya al final ha acabat desapareixent, que no és una cosa tampoc molt normal en política, una davallada tan impressionant.
Jordi.
No, home, jo comparteixo bastant l'anàlisi de l'Emili, perquè ja, la desaparició pràcticament de Ciudadanos és normal, és normal, perquè això s'ha anat produint a diferents llocs, ho hem vist aquí a Catalunya, va passar de ser la primera força a ser la quarta o la cinquena, no ho sé. Per què? Perquè, home, Ciudadanos era un senyor que va sortir un dia despullat amb un cartell, sense un programa, sense una definició, amb una única obsessió: anar en contra de Catalunya. Aquesta era la seva única... El de més, tant li fot pactar amb Vox com els socialistes, com el Perico dels Palotes, els és igual, mentre poguéssim tocar poder una miqueta, cap mena d'ideologia, simplement una cosa concreta, l'odi contra... perdó. Contra una situació concreta de Catalunya, que evidentment ha creat una situació pitjor. però era normal, que passés això.
Ángeles.
A ver, a mí lo más preocupante que me parece de esas elecciones es la subida de Vox. Lo de Ciudadanos es que a mí nunca me pareció un partido, fue una cosa, una burbuja que nació aquí en Cataluña en contra de del independentismo. Luego quiso, creyó que podía hacer algo en el resto de España. En aquel momento la gente no lo conocía y sí, pero ahora se dieron cuenta que era algo como una burbuja. Entonces bajó. No me extraña, pero lo de Vox me preocupa.
Creieu que...
No, simplement per això, aviam. Jo penso que la imatge més clara de tenir les idees clares de Ciudadanos és el paperet aquest que ha fet ara el senyor Rivera, d'estar allà dalt de tot, de ara plego, ara no sé què, i aleshores, anant en contra dels propis principis que ells haurien de defensar quan la reforma del Partit Popular, doncs ell, no, jo ara vull que em feu una indemnització de, com si fos una persona important, i en definitiva és un ninot de neu que el van fabricar doncs, des de la caixa, exacte, i des de... Això el van fer pujar com l'espuma, i que després és un volado que s'ha anat desfent sense sol tenir volta.
Ahora exige además indemnización, claro, cuando él pedía que no se indemnice.
Él negaba,
quería que a los obreros no se les pagara indemnización. Bueno, pues se le cayó en la cara.
Creieu que el resultat aquest, tot i haver guanyat les eleccions al Partit Popular, que sí o sí ha de canviar de soci preferent de Ciutadans per Vox, creieu que això li beneficien aquests resultats o que per contra de cara doncs, al govern espanyol a les properes eleccions no li faran bé?
Aquí, al Partit Popular?
Al Partit Popular.
No creo.
Amb el Partit Popular el problema que té és que li ha sortit Vox a la seva dreta, uh-huh, i per intentar mantenir, diguem, el seu espai ha d'anar encara més cap a la dreta. I és que no té altre remei, perquè si no se'n va cap a la dreta, i de fet fa un mes el Pablo Casado estava completament desfermat en les seves declaracions en relació al tema català, i és que si no se'n van cap a la dreta es troben que cada vegada l'espai que anirà ocupant Vox serà més gran. Llavors això és un problema que tenim, perquè un partit que podria ser més moderat, el Partit Popular, un partit liberal conservador, que podria tenir un caire més moderat com ho solen ser els partits de la dreta europea, ara mateix és un partit que està obligat a fer-se encara més dretà del que habitualment era. Això és un problema, perquè la política espanyola, diguem que s'està pluralitzant entre aquest món nou que ha sortit com a conseqüència de la irrupció de Vox, i després, doncs, clar, el problema és que no tenim a l'esquerra tampoc referents, perquè Podemos s'ha quedat en una esquerra molt, molt aigualida, diguem, no? Jo és així com ho veig.
Sí, evidentment. Aviam, això, el problema, un dels problemes, tornem a estar a lo de sempre, a la transició. Quan la famosa transició exemplar i tot això, ara passat els anys, es veu que realment aquella transició ni va ser tal transició ni va ser tan exemplar. Per aquella transició, bàsicament, el que va fer un indult, no, com deien d'això, un passar pàgina, uh-huh, de tot el que havia passat abans, i tirem endavant. Però, esclar, amb aquest passar pàgina vol dir que tota aquella gent que van ser realment uns criminals durant l'etapa franquista, aquí no passa res, oblidem-nos, fem una llei de punto final, i ja està, i abraçadetes amb aquest, abraçadetes amb l'altre. Però esclar, les 300 o 350 famílies que des de fa 500 anys estan manant a Espanya segueixen sent exactament les mateixes, els nets, els besnets, els renets, segueixen sent exactament els mateixos, i per tant durant aquesta època més o menys democràtica, doncs s'ha anat a on realment el país ha avançat molt, a tots nivells i a totes les comunitats, però esclar, ha arribat a un punt que ja no únicament la justícia intervé en temes relacionats amb Catalunya, però no, és que la justícia intervé en moltes coses que durant aquests 40 anys la justícia s'havia mantingut en la seva feina i ara doncs està posat en una situació que tot s'ha judicialitzat, tot s'ha... I això ha fet també aquest increment de Vox. I després, el que és realment preocupant no és l'ascens de Vox, sinó que hi hagi gent, generalment gent senzilla, normal i
jovent,
treballadora, que els voti.
I joven, eh?
I joves.
Que això és la pena.
Ángeles.
Ay, yo creo que lo que dice el de la transición, ahí se cerraron puertas para que no se viera más, para, dicen, mirar para adelante y seguir, pero es que a veces las puertas hay que abrirlas y las ventanas y hay que ventilar y limpiar. Y eso no se hizo y todavía se resisten a abrir alguna ventana. Eso hay que hacerlo, porque si no, siempre estaremos con... ¿Y la justicia? ¿Por qué pasa que quién lleva... el poder aquí, pues lo lleva todavía el PP, no deja entrar a gente nueva porque no le interesa, que eso yo no lo entiendo porque es anticonstitucional.
Bueno, si, pero si lo hacen ellos ya lo...
Ya, pero es que una cosa que está en la Constitución, están incumpliendo la Constitución. No se puede estar tantos años, pues tendrá que haber algún camino que dicen no, aquí esto se tiene que acabar y hay que hacerlo. Y claro, ellos todo va a la justicia porque les interesa a ellos, porque tienen a los suyos allí. Y eso no puede ser. Hay cosas que son políticas y otra cosa que es de la justicia. Pero eso no se está cumpliendo ahora.
¿Creieu que els resultats aquests de Castella i Lleó reforcen la figura de Casado? O...
Jo crec que és molt difícil reforçar la figura de Casado perquè crec que és un líder bastant feble. A més té la Díaz Ayuso, que és la seva ombra, no?, que té al darrere. Clar, és que Castell i Lleó, l'Espanya, diguem, profunda, sempre ha sigut molt de dretes. Llavors, que hagi guanyat el Partit Popular i que hagi pujat tan Vox tampoc és una cosa, no és cap sorpresa, però jo no crec que s'hagi d'interpretar com un reforçament de la figura de Casado. Jo crec que Casado ho té bastant malament per liderar aquest projecte d'una dreta guanyadora a Espanya, no? Que lògicament es donarà l'alternativa, però jo no el veig un líder sòlid.
Jordi.
Aviam, i a més perquè reforçant el que comenta ell, tampoc dintre del propi partit diguem-ne és el líder indiscutible, perquè hi ha veus que creuen que no exactament, des dels que són més partidaris de la presidenta de Madrid, de la Ayuso, o gent que són partidaris del Casado. I això realment és veritat, que generalment els partits a l'hora de la veritat per poder pillar alguna cadira, doncs mira, calles, te'n passes uns quants gripaus i dius, bueno, mira, és igual, aquest no m'agrada gaire, però si aquest és el que em dona a menjar, endavant. Però és veritat que no és el líder incontestable de la dreta a Espanya, i més ara amb el tema de l'ascens aquest brutal de Vox, que és l'antítesis de la democràcia.
A veure, jo no lo veo para nada, porque bueno, la derecha tiene que tener sus líderes, pero es que este hombre es que no sabe ni de historia, porque a veces cuando habla dices, por Dios, que cierre la boca. No, aunque a mí me da igual, porque ojalá se baje bien, pero es que dice cada tontería, cada barbaridad.
Y eso que como un máster.
Sí, máster, en Aravaca. Una persona que quiere dirigir un partido en una nación, o sea, que quiere ser presidente, tiene una categoría muy baja, no lo sé. Pero allá ellos. A mí si se hunden, yo encantada de la vida, pero desde luego hay una derecha, y desde luego que tenga un dirigente en condiciones. Este hombre yo no lo veo.
Anem acabant, ja, si us sembla, amb el tema. Un dels altres que han irromput són els de l'Espanya Vaciada, en aquest cas Soria ja amb 3 escons. Com valoreu aquesta aquest fet, creieu que els farà tenir més pes, que la gent sàpiga que estan allà, o per contra serà una cosa que s'acabarà esfumant i no haurà servit?
Bueno, això és una cosa que no ho sabem, el temps ho dirà, no? Perquè, de totes maneres, jo ho veig com una cosa positiva, perquè és un dels problemes que té aquest país em refereixo a Espanya, l'Espanya vaciada, perquè com que estan entestats en fer el Gran Madrid, clar, tota Castella s'està buidant. Això és una cosa molt sud-americana, perquè els qui hem viatjat una mica, vosaltres suposo que també, no? I hem estat a Sud-amèrica, veiem el Gran Buenos Aires, però després la resta del país està molt buit. I veiem, però són models que no són models, diguem, europeus, perquè aquí a Europa la demografia és diferent i la població està més repartida. Per sort, Catalunya és un exemple d'això. I és molt trist que això estigui passant a l'Espanya interior, aquest buidament. I jo suposo que aquests partits, doncs, alguna cosa hauran de portar i algunes propostes tindran. Jo espero que tinguin èxit.
Sí, no, aviam, aquest és un problema que, malgrat el que comentava l'Emili, aquí a Catalunya, en menor grau, doncs una miqueta també passa, perquè a vegades hi ha pobles per ahí que queden deshabitats, etc, però clar, el ser tot plegat més petit és menys important. Però realment aquests partits, bueno, jo penso que si els partits grans, els partits de govern, no prenen les decisions que s'haurien de prendre per reactivar aquestes zones, aquests partits aniran creixent. Si els partits grans són capaços d'entendre la problemàtica que aquesta gent defensa en les seves comarques, en les seves províncies i tal, doncs el millor pot ser una miqueta un foc d'encenalls, però imprescindible perquè quedi clar que la política no es pot fer únicament pensant en aves que van de Madrid a no sé on, sinó que s'ha de fer pensant en tot el que hi ha des del Mediterrani fins a l'Atlàntic, no només en Madrid, sinó en totes les ciutats, pobles i poblets. No es pot entendre que hàgim de comprar cereals a fora quan tenim aquí quantitat de terres de conreu que moltes s'abandonen perquè en els pagesos de la zona no els hi compensa en això. No sé, que siguin uns latifundis que... bueno, que el senyor no li ve d'un quart.
Ángeles.
A ver, yo creo que estos partidos la gente los ha votado ahora porque busca un poco la cercanía, a ver si esta gente de aquí ayuda de verdad a la gente de aquí, porque vamos, el Partido Popular lleva 35 años allí y no hizo nada. Vamos, sí, poner macrogranjas y demás y hundir un poco, porque por ejemplo, yo cuando veo en Castilla y León que ¿cómo se llama? Lentejas, todo esto, las legumbres allí se dan muy bien. Bueno, pues tú compras un paquete de legumbres y viene de Estados Unidos. Sí, lo empaquetan en León, pero ¿por qué no lo hacen allí en León, que hay unas lentejas buenísimas y garbanzos y demás? Pues no, tenemos que traerlo de allí cuando esas tierras están vaciadas, cuando se podía fomentar. Pues, a ver, no vamos a comprar las lentejas en Estados Unidos y las compramos en Castilla, León y Castilla, que es donde se dan muy bien. Y entonces la gente vota a los nacionalistas, digamos, pues por cercanía, creo yo, a ver si tienen éxito.
Veurem aquestes properes setmanes com queda tot plegat, si finalment el Partit Popular governa amb Vox, dins del govern, si tenen suports puntuals, o si per contra el Partit dels Socialistes, que ja ha dit que no, doncs es podria abstenir en una investidura del PP. Seguim endavant i ens quedem ja en poquet temps. Anem, si us sembla, a parlar d'un tema pretenc, i és que aquest dissabte, dia 12, va fer 6 anys de la posada en marxa de la línia 9 sud del metro, que és la que passa per aquí pel Prat. Una línia 9, doncs, que ens connecta per fi amb el metro en Barcelona, després d'anys de retard i de problemes que, com sempre, porten aquestes macroobres. I tot just ara que fa aquests 6 anys, fa uns dies es van reprendre les obres del tram central, que uniran la L9 Sud i la L9 Nord i ens permetran, doncs, sí, estar en aquesta línia completa. Quin primer balanç feu d'aquests 6 anys, Ángeles?
A ver, está bien, es una línea que se ve segura además, pero a mí me parece que fue una cosa carísima cuando podían haber traído la línea 1 de Belviche aquí, que es una estación, uh-huh. Y la 2, por ejemplo, que hubiese ido Zona Franca aquí, el Prat, nos lleva directamente al centro. Aquí vamos en metro, pero hay que hacer un cistas para llegar al centro de Barcelona, que a veces no compensa.
Uh-huh. Jordi.
No, és que subscriveixo absolutament el que diu l'Àngeles. Nosaltres, i ara parlo des de l'època que estàvem com a regidor a l'Ajuntament i des del partit, des de Convergència del Prat, sempre havíem defensat que, de moment, el més ràpid, el més urgent i el més còmode per la ciutadania del Prat era prolongar aquests 800 metres, o millor un quilòmetre, no ho sé, perquè pensem que després de l'estació de Bellvitge hi ha un túnel de maniobres o no sé quines històries hi ha, vull dir que fer arribar el metro aquí al Prat a partir de la línia 1, bueno, jo no, sembla que és la línia 1, la que ve de Bellvitge, el qual vol dir que això seria un servei per la gent del Prat que ha d'anar o que hem d'anar a l'Hospital de Bellvitge, que és servei de porta a porta.
Més també connecta amb el centre de Barcelona.
I que esclar, perquè molta gent... Tenim un metro, ara tenim metro. Anaven a agafar el metro
i anaven
a petar Coll Blanc o no sé... No, si jo vull anar a la plaça de Catalunya.
A Torrassa per coger la 1.
Per allà fa Estrasburg... Per anar al camp del Barça, la línia 9 va bé. Queda relativament a la vora, però esclar... Quan el Barça no hi va
per
tothom, ni cada dia.
Clar, zona universitària per joves també els hi va bé.
Però per allà al centre...
Però jo penso que aquesta és una mancança que s'hauria hagut de fer. En aquest moment, jo algunes vegades que he agafat el metro, evidentment no he estat en hores punta, sí que hi, més o menys hi ha passatgers, no sé si és rendible o no rendible. El que sí que segurament és segur és que qualsevol expert en transport públic, en metros i tal, diria que és una bestiesa el que comentava l'Àngeles d'aquestes voltes de l'aeroport cap aquí, d'aquí cap a dalt, l'estació aquesta que no està funcionant, després tires cap avall.
És un cistàs tremendo.
La gràcia del metro és precisament poder passar per sota allà on faia falta i anar en línia recta. Aquestes ziga-zagues, no crec que hi hagi cap poble de les dimensions del Prat que tingui tantes estacions de metro. Però bueno, i aquí en som culpables tots, o responsables tots. No, si jo vull que passi per aquí. Vale. No, per aquí no, perquè aquí hi ha moltes cases i no sé què. Bueno, passem per allà. No, aquí, però ha de passar per Sant Cosme perquè no sé què. Vale. Sí, però... Clar, aquí tothom hi va fotre cullerada i es va tirar pel dret. Bueno, ara ja està fet i tant de bo que sigui molt útil per la ciutadania.
Mm-hmm. Emili.
Com diu ell, ja està fet. La veritat és que mai plou a gust de tothom, no? Tots podríem posar... Jo estic molt d'acord amb el que han comentat, que no és una línia des de l'òptica pratenca que ens serveixi molt, perquè si tu vols anar a Plaça Catalunya, quan has arribat a Plaça Catalunya ja s'ha fet de nit. És una mica, així, no? Ara, jo crec que s'ha de mirar potser des d'una perspectiva més general. Pensem que és una línia que enllaça els dos, diguem, la perifèria barcelonina, des d'un extrem a l'altre, que és un projecte ambiciós, que són molts quilòmetres, moltes estacions, i finalment, quan tinguem acabat el tram central, serà una de les més llargues d'Europa. No? És un projecte ambiciós. Jo, des d'un punt de vista personal, tant de bo hagués arribat abans, perquè la meva dona ha treballat sempre a la part alta de Barcelona, a la Bona Nova, i quan va estrenar el metro resulta que ja li quedava només un any per jubilar-se. Les meves filles anaven a la zona universitària a fer carreres i resulta que quan va estrenar el metro ja havien acabat la carrera. Tant de bo l'haguessin tingut perquè s'haurien estalviat moltes hores de transport, no? I va arribar una mica tard. Però en general estic d'acord amb els companys que des d'una perspectiva, des d'una òptica pretenca, tampoc ha estat la gran solució ni la gran troballa, no?
Uh-huh. I després per fer un són d'aquelles coses que un cop ja està fet, doncs molt bé, la magnificència amb què s'ha fet aquesta línia, en alguns aspectes ja una miqueta exagerada. És a dir, aquests grans, el vestíbul mateix de Plaça Catalunya...
Madre mía, jo quan ja l'ho vi...
Ja està fet, fantàstic, però jo podria haver sigut una cosa més austera, més, uh-huh, més funcional. El vestíbul de l'estació de la Fira, on es va fer l'acte inaugural de la posada en marxa de la línia 9, ara fa 6 anys, uh-huh, és que allò era immens. Jo no sé quantes persones érem allà, però hi ha un bé de Déu, una gentada, tots asseguts, tal, qual. Calia això tan gran?
Això és que es devia fixar amb el model del metro de Moscou, que és molt...
Una obra d'art.
Exactament, no? Vull dir, allí els vestíbuls també... Doncs,
sí,
no...
però és que llavors allò es va fer pràcticament èpoques del zar i llavors hi havia...
Bueno,
els jornals costaven poc.
Més aviat en èpoques més recents de l'Stalin i tot això, no? Quan el metro era la catedral del poble. No?
Exacte.
Sí.
Doncs ens hem quedat ja sense temps, ja passa un minutet de les 10. Moltíssimes gràcies als tres. Ens faltava estona per els temes que teníem.
Jo personalment sóc de Sant Jordi, com és natural, però la gent que celebri Sant Valentí, ja que avui és Sant Valentí també, sí, doncs mira, que siguin molt feliços i que no s'acabi tot amb el dia Sant Valentí.
No, i que gaudeixin de
que l'any, sí, sí, l'any,
que
són 365 dies.
Siga tots els dies. Sí.
365 dies d'amor, hauria de ser, no?
Eso.
Tant de bo.
D'amor i de pau.
I de pau.
Sí,
de pau,
això és important.
Perquè no hem parlat d'Ucraïna i tot això. Ai,
sí, clar. Més val que no parlem de guerra, perquè... No,
mare
no, no.
meva. Doncs moltes gràcies als tres. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Els 1.000 euros. La línia 9 del metro celebra els seus primers 6 anys en servei amb la vista posada a la represa de les obres del tram central, aturades durant 10 anys, i l'impuls definitiu al nou sistema de les targetes amb la T-Mobilitat. El Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Un servei que ha servit per mirar les connexions amb Barcelona i l'aeroport, que l'operador d'ATMB considera del tot consolidat. Escoltem el director d'operacions de Metro d'ATMB, Antonio Pérez.
Estamos hablando de unos casi 13 millones de usuarios año en 2019, a unos 9 millones, casi 10, que ya estamos en 2021, recuperando la bajada que hubo en 2020, ¿no? Es cierto que en el 2019 el uso de las dos terminales del aeropuerto suponía un 17-18%, en el año 21 el aeropuerto supone un 10% del número global de usuarios.
De fet, la connectivitat amb l'aeroport, però també amb Barcelona, és un dels trets que més ben valoren les persones usuàries, juntament amb la puntualitat i la freqüència de pas. Tot plegat mentre les obres del tram central de la L9 s'acaben de reprendre després de 10 anys aturades. El que de moment resta sense calendari és l'última parada que hi havia planificada a l'Alt del Prat de la línia 10.
I en esports, un gol de Luc de Jong al minut 96 va salvar un punt per al Barça en el derbi contra l'Espanyol. Pedri havia avançat els blaugrana, però Darder i Raúl de Tomàs van capgirar el marcador. Amb el punt sumat, els de Xavi es mantenen a la zona de Lliga de Campions. I pel que fa al temps, pausen les precipitacions durant el matí, mentre que a partir del migdia s'obriran grans clarianes i tindrem nous ruixats i tempestes en zones com el Pirineu, el Prepirineu i punts de la costa.
Notícies en xarxa.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Aquest any el centre d'interès és la cultura mexicana, tant a nivell de música, les tradicions...
Feia 4 anys ja que no en fèiem. I aleshores vam dir, això no pot ser. Companyia dels Pastorets, hem de fer pastorets.
Els infants, ja siguin grans o petits, puguin experimentar amb el que és la percussió, donar-los algun ritme que puguin cridar i tocar amb nosaltres.
I tot el jovent es va animar, i l'un anima l'altre, perquè som com una gran família, saps? Aquests dels Pastorets ja som una gran família.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora. El Prat Ràdio, 91.6 FM. Sintonitza'm.
Connectats al Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Sant Cugat et convidem a celebrar aquest dia amb nosaltres. El 16 de febrer, a les 4 de la tarda, a la sala Anselm Clavé del Teatre de la Unió, a Sant Cugat del Vallès. Reserva la teva entrada a connectats@cugat.cat. Col·laboren Amics de la UNESCO Sant Cugat Valldoreix i Ajuntament de Sant Cugat.
Prat América. Todos los lunes de 20 a 21. Prat América. Música y entrevistas de aquí y de allá. Prat América. Todos los lunes de 20 a 21. Te esperamos.
Ay, cómo te mola, por Dios. Ay, cómo te mola. Tomar el mate, por Dios, con buena persona, por Dios. Cómo te
Esto
mola,
es por Dios, cómo Mate, Tango y Folclore. Todos los domingos a las 18 horas, respira cultura del sur de Sudamérica, con el Nanu Pereira y quien les habla, Gustavo Carreras. Por supuesto, en el Prat Radio para el mundo.
Mama, look at the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Cada sábado en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6. Todos los sábados con Juan López.
T'agrada la bona música? Doncs tots els divendres, a 11:15 de la nit, la pots escoltar a Roots Blue Radio, el millor programa de blues.